Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Sabadell és ara mateix zona amb risc de contagi molt alt de la Covid-19. Al contrari, de fet, que la tendència és anar a Catalunya. A la nostra ciutat, l'índex de risc té un valor de més de 280, segons les xifres que manega el portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. En només un dia va pujar 40 punts. L'Ajuntament fa una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva. S'hi està implicant tothom, protecció civil, personal municipal, però sense la voluntat de cadascú no ho aconseguirem. També fas falta tu. Aquest és el principal argument d'aquest dilluns, dia 3 d'agost, pel Notícies Migdia, dia en què també hem conegut la reobertura judicial del cas d'Helena Jubany.
Titulars.
I també hem sabut que l'activitat dels centres cívics de la ciutat no s'aturarà del tot aquest agost. 9 d'aquests equipaments municipals continuen l'activitat durant aquest mes, el que suposa una diferència de 3 més que l'estiu passat. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Com a novetat, s'han posat en marxa un nou servei en 5 d'aquests centres cívics, l'Espai Jove, per la tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell. Aquest és un any excepcional.
Aquest any és un any també excepcional. Encara estem patint les conseqüències de la pandèmia. I nosaltres entenem que, com a govern, la nostra funció és posar a disposició de la ciutadania tots els equipaments municipals disponibles. Llavors, normalment, en l'any anterior, nosaltres ja se n'obrien 4 o 5 centres cívics, ja vam prendre la iniciativa d'obrir-ne un 6è, però aquest any, degut a la pandèmia, doncs pensem que hem de tenir habilitats tots els equipaments possibles.
Tot plegat amb l'objectiu de garantir la sociabilització dels sabadellencs després dels mesos de confinament derivat del coronavirus.
I en esports, setmana clau al centre d'esports Sabadell per donar encara més forma a la plantilla de la pròxima temporada a segona divisió.
Després de fer oficial la renovació de Gregor Sierra i Òscar Rubió, els següents en aquesta llista haurien de ser Néstor Carol i Pedro Capó. La direcció esportiva arlequinada segueix treballant també en les altres 3 renovacions pendents, les d'Aleix Coc, Àngel Martínez i Edgar Hernández.
Aquests seran alguns dels arguments que us explicarem al llarg dels següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, però, passem pels serveis. Ara mateix 27 graus al centre de Sabadell, amb un cel parcialment ennuvolat. Després de les pluges d'aquesta matinada, volem conèixer l'evolució per les següents hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Esther Batalla. Bon dia.
Hola, bon dia. Les properes hores vindran marcades en conjunt pel creixement de nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot al sector oriental i altres punts de muntanya de l'interior del quadrant nord-est, on durant aquesta propera tarda hi haurà ruixats i xàfecs localment acompanyats de tempesta. En conjunt seran d'intensitat entre feble o localment moderada. I d'altra banda, a partir ja del vespre, sobretot de la nit i la matinada, se'n podran formar a punts del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava. I a més hi ha la possibilitat que a zones de la costa central puguin ser amb probabilitat molt petita d'intensitat forta, és a dir, puguin acumular 20 mil·límetres en només mitja hora, això durant la matinada. De cara a demà s'espera una jornada en conjunt força tranquil·la, si bé de nou amb el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, la possibilitat d'algun ruixat durant la tarda. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
I ara volem saber com se circula en els principals transports públics que tenim a prop. Borja Mariano, anem fins al Transmet. Bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, advertir que per treballs de millora, a partir d'avui fins al 19 d'agost, queda interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia, a la línia 1, la línia vermella. Habilitat, però, 2 serveis especials de bus llançadora, un que realitza tot el recorregut i un altre que realitza el trajecte directe entre Hospital de Bellvitge i Plaça Espanya. Igualment, per obres de millora, interromput el servei de metro entre La Pau i Selva de Mar, a la línia 4, a la línia groga. També s'ha habilitat, però, un servei especial de bus llançadora. I per finalitzar, i també per treballs de millora, hi ha afectacions a les línies de rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, Borja. Gràcies pel que fa a la resta de itineraris viaris que menen a la nostra ciutat o les principals vies de comunicació que ens passen a prop, com la P7 de moment o la C58, una bassa d'oli, tot i així, si heu d'agafar el cotxe, tranquil·litat. Preocupació per l'augment de casos de coronavirus detectats a Sabadell a través de proves PCR. L'índex de risc de contagi, que ara mateix es considera com a molt alt, té un valor de més de 280, segons les xifres que podem trobar al portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya. Això vol dir 40 punts més que la dada anterior 24 hores enrere, Karen.
La taxa de reproducció de l'epidèmia s'ha enfilat fins al 2,20, quan per anar bé i que els contagis no creixin ha de quedar-se per sota de l'1. En els últims 7 dies s'han diagnosticat 216 casos a través de les proves PCR. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Ferrés, fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania per mirar d'invertir la tendència creixent d'infecció.
A Sabadell les últimes dades no són bones. No són bones al nord de la ciutat, no són bones al sud de la ciutat, i sobretot no són bones a l'hospital, que comencem a poc a poc a anar creixent de casos de gent ingressada. A dia d'avui encara no tenim ningú a l'UCI, però fa por pensar doncs, que evidentment puguem tornar a tenir unes dades com les que teníem fa uns mesos enrere. Hem fet el més difícil i necessito que ens ajudeu. Intentem, a través de la policia, dels agents cívics, dels educadors de carrer, conscienciar la gent, però necessitem que un a un siguem conscients i fem la nostra feina. I és molt fàcil. Hem de portar mascaretes, hem d'evitar aglomeracions, hem de rentar-nos les mans.
Ferrés entén que la primavera ha estat dura i no s'ha pogut fer reunions familiars i d'amics, però creu que la protecció personal i de l'entorn necessita d'aquesta prudència col·lectiva per aturar la pandèmia. Les àrees bàsiques de salut presenten un impacte desigual. Si a Can Rull, al centre i la Concòrdia, l'augment de casos d'una setmana per l'altra es mou entre els 8 i els 15, a Sant Oleguer i Can Urià, que en són ja 22. Al nord s'enfila fins als 33 i a l'ABS 6, que conforma la zona dels Caps Sud i de la Creu de Barberà, es dispara fins als 58.
I a partir d'avui, Creu Roja a Sabadell i l'Ajuntament posen en marxa un dispositiu diurn per reforçar la informació i sensibilització de la ciutadania en relació amb les mesures de protecció davant la Covid-19. Dos equips de promotors i promotores de la salut de l'entitat recorreran diferents zones de la ciutat, incidint sobretot en la difusió i conscienciació sobre les mesures de protecció davant del virus.
Pel regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ara és el moment més important per traslladar la informació de les mesures contra la Covid-19.
Ara més que mai és important traslladar aquesta informació, no deixar d'insistir que és molt important fer cas de les recomanacions de les autoritats sanitàries i seguir en tot moment les mesures de prevenció i de seguretat per evitar els contagis. Són mesures que al final són tant per protegir-nos a nosaltres com per protegir a la resta de persones amb les quals ens relacionem i, per tant, és vital que es compleixin i, per tant, doncs, agrair en aquest sentit la col·laboració de Creu Roja per posar a disposició de l'Ajuntament als seus voluntaris i voluntàries per reforçar d'aquesta manera el dispositiu.
El dispositiu s'adreça principalment a la població jove, tot i que també faran sensibilització a la població en general. David Jové, coordinador de la Creu Roja Sabadell, assenyala la importància de triar voluntaris joves per informar el jovent.
En moltes ocasions veiem amb distància o hem pogut veure amb distància altres coses que des de la joventut, en algun cas, les podem relativitzar d'alguna manera, no? Per això és important que persones joves també, que és el que hem inclòs, hem creat aquests equips de voluntariat jove, que aquest equip de voluntariat jove parli de tu a tu, no? De jove a jove i li transmeti la importància d'aquestes conductes positives a l'hora de bellugar-se pel carrer, no?
També lliuraran mascaretes en casos que sigui necessari a les persones de major risc i es faran trucades específiques a persones usuàries per informar-les i assessorar-les en relació a les mesures de prevenció, així com per detectar noves necessitats de suport i identificar situacions de vulnerabilitat en col·lectius de major risc. Per jove, cal un reforç en espais concrets d'alta concurrència de joves.
La idea és reforçar la tasca que ja està desenvolupant l'Ajuntament a través dels diferents departaments, amb la presència de personal de Creu Roja a diferents espais de la ciutat en els quals hem treballat de forma coordinada per poder identificar quins són aquests espais d'alta concurrència principalment de persones joves per sensibilitzar en aquesta ciutadania amb l'ús de la mascareta i les conductes adequades, en aquest cas, en el moment que ens toca viure, no?
Més endavant, la iniciativa es podria ampliar a les franges horàries més nocturnes. L'acció se suma a altres actuacions de sensibilització que s'han impulsat darrerament a la ciutat, entre les quals el dispositiu format per una quarantena de persones, protecció civil, personal municipal i comptant amb suport dels plans d'ocupació per oferir orientació a la ciutadania i recordar la importància de les mesures de prevenció.
I tot i aquest panorama, l'activitat als centres cívics de la ciutat no s'aturarà del tot aquest agost. De fet, 9 d'aquests equipaments municipals mantenen l'activitat aquest mes, 3 més que l'estiu passat. A més, com a novetat, s'ha posat en marxa un nou servei en 5 d'aquests centres cívics, l'Espai Jove. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la sociabilització dels sabadellencs després dels mesos de confinament derivat del coronavirus.
Des del govern municipal consideren que davant dels efectes de la pandèmia cal oferir més serveis a la ciutadania. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, assenyala que aquest és un estiu atípic i que cal mantenir oberts els centres cívics, sobretot pels col·lectius com la gent gran.
Per tal de que si les persones grans tenen ganes de trobar-se i de poder-se socialitzar, degut a aquest confinament que hem passat de 3 mesos, que ha estat molt dur per tots i per totes, i si les entitats també prefereixen ara, durant el mes d'agost, fer alguna activitat, doncs que ho puguin fer. Per tant, és el que diem, posar el servei públic a disposició de la ciutadania perquè no es pugui dir que l'Ajuntament no té una voluntat política d'atendre els seus ciutadans i la seva ciutadana.
Els joves també s'han vist especialment afectats per les conseqüències de la pandèmia. És per això que s'ha habilitat l'anomenat Espai Jove en 5 dels 9 centres cívics oberts.
Hem pensat que és important tenir els espais joves oberts perquè durant aquest mes d'agost ja també venim d'un confinament en què els joves i les joves no s'han pogut relacionar. Pensàvem que era important, abans de començar el nou curs al setembre, que també poguessin disposar d'anar-hi, d'estar amb educadores socials i, sobretot, que socialitzin els nois entre si. Per tant, els centres cívics on hi ha espais joves són els que estaran oberts al matí i algun d'ells, per exemple, també estaran oberts a les tardes.
Morell també destaca les mesures de seguretat que s'han habilitat en tots els equipaments municipals perquè els ciutadans en puguin fer ús amb total seguretat.
Evidentment, mesures de seguretat. Totes les persones que estiguin en l'espai relacional, totes les persones que estiguin en una sala fent alguna activitat, evidentment, mascareta, evidentment, distància de seguretat, evidentment, gel hidroalcohòlic, per tant, estaran oberts amb totes les garanties de seguretat. Per tant, jo també, des d'aquí també vull animar les entitats a que s'animin, a que si tenen ganes de fer activitats aquest mes d'agost, doncs que ens demanin a les sales dels diferents centres cívics.
Els centres cívics oberts matí i tarda són els de Can Puigdener, Can Urià, Can Deu, Can Rull i la Creu de Barberà. Només estan oberts a la tarda els centres cívics de Can Llong, la Concòrdia, Sant Oleguer i la Creu Alta.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Girem pàgina i anem a la judicial. La justícia reobre el cas per l'assassinat de la jove Helena Jubany l'any 2001. Els jutjats de Sabadell han acceptat la demanda formal de la família de la víctima per reobrir la causa, arxivada provisionalment l'any 2005. Amb tot, el magistrat del jutjat de primera instància número 2 reobre la investigació i obre la porta a tornar a citar a declarar el que es va considerar un dels principals sospitosos del crim, Santiago La Iglesia.
La reobertura del cas també va acompanyada d'altres actuacions. Per exemple, reclama que s'identifiqui el treballador d'una farmàcia de Sabadell que va prestar el seu testimoni al programa Crims de TV3 perquè considera que va aportar nous indicis. Així mateix també es demana un informe de la companyia telefònica per identificar el titular d'algunes de les trucades registrades durant els dies previs i posteriors a l'assassinat de Jubany. Un cop completades aquestes diligències, es decidirà si cal tornar a citar a declarar Santiago La Iglesia, company d'Helena Jubany a la Unió Excursionista de Sabadell, la UES. Per contra, el jutge denega la petició de l'acusació particular de declarar el secret de les actuacions. La reobertura del cas arriba després d'una campanya impulsada per la família de la víctima per recollir noves pistes per part de la ciutadania. Segons l'advocat Benet Salellas, s'ha pogut recollir informació rellevant sobre el cas amb la qual no es comptava el 2005, una informació que podria pal·liar els errors que s'haurien comès durant la investigació inicial. La plataforma Reobrim la causa Helena Jubany, recordem, també va servir per recollir més de 20.000 euros per finançar les costes judicials que suposa aquesta reobertura.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
El Rebost Solidari viu a partir d'avui canvis en la seva direcció. Mercè Calvet ha deixat el càrrec al capdavant de l'entitat del tercer sector després de 6 anys, amb la voluntat de renovar forces, en un moment en què el Rebost haurà d'assumir nous reptes. A partir d'avui li pren el relleu Montse García, que seguirà acompanyada de Santiago Fuentemilla a la presidència.
Calvet va assumir la direcció del Rebost Solidari el 2014, després que Carlos López deixés el càrrec per motius de salut. En aquests 6 anys, la ja exdirectora de l'entitat considera que s'ha fet molta feina i assegura estar-ne orgullosa.
Des del Rebost, doncs bé, s'ha anat obrint noves vies per aportar alguna cosa més que els aliments. Tenim l'Horta Social, per exemple, que ha sigut un projecte que fa 4 anys que el tenim i que estem molt orgullosos, que estan en ple funcionament. Això me'n sento molt orgullosa, no?, perquè és un projecte doncs, transformador, etc. I també projectant el nou model, tot plegat, però doncs, ja anirà venint de mica en mica. Ara amb el Covid ha desvirtuat molt tot, eh? Però bueno, els projectes hi són.
De fet, durant la pandèmia, el rebost solidari ha hagut d'afrontar un creixement d'usuaris en 600 famílies, arribant fins a les 2.400, una atenció que s'ha pogut fer amb la col·laboració de Creu Roja. Tot i aquest moment delicat, Mercè Calvet es mostra satisfeta de tot el que ha pogut aprendre com a directora de l'entitat.
La veritat és que he après moltíssim. Jo venia del sector industrial i bé, va haver l'oportunitat d'entrar aquí al rebost, una entitat social que m'havia estat en l'entorn social. I la veritat és que m'ha encantat i s'aprenen un munt de coses. I, de fet, em dones compte que tota la... coneixes més a fons tota la ciutadania de Sabadell, perquè no només és l'usuari, sinó que també hi ha els voluntaris. Vull dir, aviam, és una ciutat on veu, en aquest sentit. És maco treballar per una causa social, la veritat.
Un dels principals reptes que tindrà la nova directora, Montse Garcia, és el canvi de model assistencial del rebost i un trasllat des de la seu del carrer Sau a Torre Romeu fins a l'antiga fàbrica de Sallarès i Déu al barri de Gràcia.
Instagram@RadioSabadell. Segueix-nos.
Fem una aturada per un apunt polític que hem conegut fa poca estona i és que la defensa de Jordi Cuixart demana que s'assegui la suspensió cautelar del tercer grau penitenciari perquè no ha dit res que no hagués dit durant l'últim torn de paraula del judici o el llibre Ho tornarem a fer. I afegeix que el president d'Òmnium continuarà exercint el dret de manifestació, el de reunió i la mobilització de la ciutadania. Drets fonamentals que estan recollits, diu, a la Constitució espanyola i als tractats internacionals. En l'escrit d'al·legacions, la defensa adverteix que si el que es pretén és a mòdul intern sota l'amenaça de no accedir a cap possibilitat de sortir de la presó, aquesta pretensió que atenta contra els drets fonamentals del sabadellenc no té cap possibilitat de prosperar. I ara fem un recull de notícies breus d'àmbit més general. Catalunya suma 1.230 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i enregistra un total de 81.003, segons l'últim balanç fet públic pel Departament de Salut.
La xifra total s'eleva a 100.668 amb totes les proves. Les funeràries han reportat 6 noves defuncions i en total són 12.751 persones les que han mort des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot és de 159,13, lleugerament més baix que en el balanç anterior, que era 161,9, però continua sent molt elevat i el llindar de risc se situa en 100. Pel que fa a la velocitat de propagació, també ha disminuït. És de 1,02, 1,06 en les dades anteriors. Per PCR, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 963 nous positius i la regió de Lleida 131. Hi ha 603 pacients ingressats, 105 de les quals a l'UCI.
I en política, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, proposa que la Generalitat es personi com a acusació particular en el cas del 3% de presumpta corrupció que afecta l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya, el PDeCAT i diversos membres d'aquests partits.
La decisió arriba després que aquesta setmana hagi finalitzat la interlocutòria del jutge José de la Mata, que posa fi a la investigació i que va arrencar el 2015. Si hi ha hagut algun perjudici públic dels recursos, hem d'anar fins al final, apuntat al republicà que ha apel·lat a la responsabilitat institucional. Aragonès ha dit que traslladarà la petició a tots els àmbits de l'executiu i s'ha mostrat convençut que obtindrà la complicitat de la resta de representants públics.
I els comuns han lliurat al PSOE una proposta per reformar el delicte de sedició que recull el Codi Penal i vincular-lo explícitament a la violència, és a dir, a l'ús d'armes.
La iniciativa vol que fets com els de l'octubre del 2017 no puguin ser considerats sediciosos, com si va contemplar el Tribunal Suprem, i així desactivar un article que també pot ser utilitzat contra moviments socials i activistes, ha advertit. Asens ha reconegut que els comuns preferirien abolir el delicte, però que són realistes i saben que la majoria actual del Congrés no ho permet.
I la secretària general d'Indústria i la PIME del govern espanyol han demanat un últim esforç a Nissan per desbloquejar les negociacions amb els treballadors.
Tot plegat després que la direcció de l'empresa i els sindicats les trenquessin divendres a última hora de la nit, coincidint amb el final del període de consultes. Fons de l'executiu han advertit que el desacord no seria bo per les parts, tampoc per Nissan, i sostenen que és possible una entesa d'aquí a dimarts. La direcció va presentar una oferta final divendres a la nit i va donar fins dimarts als representants dels treballadors perquè donessin una resposta. Pel govern, els 40 anys d'història de la marca a l'Estat mereixen un bon final.
Terrassaesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Mollet del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comença una setmana clau al Centre d'Esport Sabadell per la confecció de la plantilla de la pròxima temporada segona divisió. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pau.
En els pròxims dies haurien de quedar resoltes les renovacions pendents, així com les primeres incorporacions que tindrà Antonio Hidalgo a la seva disposició.
Sí, recordem que el club va anunciar divendres la continuïtat de dos pilars defensius, com són Grego Sierra i Òscar Rubio, i els següents en aquesta llista haurien de ser Néstor Querol i Pedro Capó, tots dos amb clàusules de renovació automàtica en cas d'ascens. La direcció esportiva treballa ara per tancar la continuïtat de tres dels capitans de l'equip, Àngel Martínez, Aleix Coc i Edgar Hernández. Paral·lelament, en les últimes hores també ha sorgit l'interès pel porter terrassenc de 23 anys, Dani Cárdenas, actualment a l'Atlético Levante. Segons el mitjà valencià Superdeporte, altres equips de segona divisió, com el Castellón, el Lugo, l'Albacete o el Màlaga, també hi anirien al darrere. I mentrestant, el club segueix a l'espera de confirmar l'inici de la pretemporada, que en un principi hauria de ser la setmana que ve mateix. El principal problema és que encara no s'ha resolt l'actual temporada a segona i cada cop sembla més improbable que el pròxim curs comenci el 12 de setembre. Aquest cap de setmana la Federació Espanyola ha proposat una lliga de 24 equips on s'incloguin el Deportivo i el Numancia i també amb fins a 6 descensos, una mesura que ha provocat un ampli rebuig, inclòs també el de la Lliga de Futbol Professional. Avui, a dia 3 d'agost, encara s'ha de jugar el Deport Fuenlabrada pendent de l'última jornada pels casos de coronavirus a l'equip madrileny. Avui els gallecs s'havien de sotmetre a les proves PCR pertinents per jugar dimecres, però no s'hi han presentat. Posteriorment, també s'haurà de disputar el play-off de descens a primera a dues eliminatòries d'anada i tornada.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Avui es compleix un mes exacte de l'inici de la campanya de micromecenatge engegada pel Creu Alta Sabadell en vol. A 9 dies perquè s'esgoti el termini, l'entitat creualtenca ha recaptat ja 4.500 euros i en necessita 3.000 més per completar l'objectiu de consolidar econòmicament l'ascens Pau a Primera Nacional.
Sí, en total 7.500 euros com a xifra mínima d'aquest crowdfunding per competir amb garanties en aquesta nova categoria i assumir les despeses que genera. Eloi Vila, vicepresident, director esportiu i jugador del club, ha reconegut que ara mateix estan una mica per sota de les expectatives i ha animat a fer l'última empenta.
Estem recordant també el premi, bueno, els regals que oferim, que són des de samarretes, alguna de sudadora, bufana i una bandera molt xula de Sabadell, però bueno, que són coses que incentiven també una mica, i creiem que entre això, el que podem fer nosaltres per telèfon, amb els contactes que tenim, de gent coneguda, i el que pugui aportar a les xarxes socials, aviam si podem fer l'última empenteta i arribar a aquests 7.500.
En els pròxims dies, el Creu Alta té previst fer 5 incorporacions per fer front al nou projecte a Primera Nacional. L'única baixa confirmada és la del central defensiu Ramon Rico, que ha signat amb el Poblenou. Tot i la incertesa amb la qual viuen aquests dies els clubs de la ciutat per poder iniciar les pretemporades, l'entitat arlequinada ja té una data fixada.
com que és tot molt incert, vam dir quatre notes, començarem a entrenar el 24 d'agost i a veure, si no es pogués, doncs ja ens avisarien i ho comunicaríem. Però sí que és veritat que els equips de camp gran, diguéssim, des de l'infantil fins al senior A, començarem a entrenar el 24 d'agost i després els equips de mini començarien a entrenar quan arrenqui l'escola. Si hi hagués qualsevol cosa i no es pogués així, doncs ja ho faríem extensiu a tota la massa social del club i bueno, començaríem quan ens deixessin.
Recordem que el sènior masculí del Creu Alta Sabadell Handbol compartirà categoria la pròxima temporada Primera Nacional amb l'Oarc Gràcia.
Notícies migdia.
I en ciclisme, David de la Cruz ha tancat la primera cursa post-confinament, acabant vuitè a la Vuelta a Burgos. A la darrera etapa de dissabte, en final, a les Lagunes de Neila, el ciclista sabadellenc va ser desè i va avançar una posició a la general.
Concretament va superar el seu company al team Emirates, l'italià Fabio Aru. De la Cruz va creuar la línia d'arribada de l'últim port a 1 minut i 12 segons del vencedor, el colombià Ivan Sosa, per finalitzar a 2 minuts i 34 segons del guanyador d'aquesta Vuelta a Burgos, el belga de només 20 anys, Remco Evenepoel. Amb el vuitè lloc final i el triomf d'etapa del seu company Fernando Gaviria, el de Campoamor ha fet un bon balanç de la seva participació al cap de setmana que reprenia el calendari mundial del ciclisme.
Contentos, ¿no? Al final el Bahrein puso un ritmo muy, muy duro desde el principio de la última subida a las Lagunas y yo traté de coger mi ritmo y hacer la mejor subida posible. Así que contento de cómo ha ido la semana, con la victoria de Fernando. Y nada, y luego pues sobre todo pues a nivel personal como he ido yo mejorando, ¿no? Con el paso de los días.
De la Cruz busca a correcuita sumar dies de competició abans de l'inici del Tour de França previst pel dissabte 29 a Nice. Per aquest motiu, tot el treball d'aquest mes anirà enfocat cap a la seva segona participació a la ronda francesa.
Ara tenemos una semana para recuperar, luego Dauphiné y sin duda pues este bloque de competición seguro que me irá muy bien de cara al Tour y hay que seguir trabajando, concentrados y bueno, y disfrutando de cada carrera.
La pròxima cursa en el calendari del de Campoamor previ al Tour serà aquest Dauphiné Libéré del 12 al 16 d'agost.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Ens plantem en 2 minuts al punt de les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.